De 10 i 12 anys, que per tant doncs, és evident que Eufòria ha significat un canvi substancial, també per la música. Elles són saxofonistes i també toquen el clarinet. Fixa't. I en aquest sentit, doncs, important l'impuls que fem també de la música al país, que prou que necessita també.
S'ha de tenir bufera, pel saxo.
És que vull dir, a veure, m'estranya que els nostres polítics cada vegada estiguin pitjor, perquè li has fet un canvi de cintura.
Però està editat, també. Però,
està editat.
El primer són les preguntes aquestes institucionals.
Perquè després de cop i volta li treus Eufòria.
Però a mi m'agrada saber la que posa els diners, perquè aquí la que posa els diners és ella.
Sí.
Tots els diners de la Corpo ve de presidència, menys uns quants de cultura, tots els diners...
Vaig al concert d'Eufòria,
Sí.
M'agrada molt,
Sí, ara
m'agrada molt,
Bueno, doncs,
I el tros que va sortir el Jordi Cubino també m'agrada molt. Que va sortir Jordi tocar el piano,
Molt de compte, amb les segones tecles. Molt perillós, sí, que poden enviar a la zona de perill.
El Jordi Cubino era el pianista del Per què plorat.
Per què plorat?
I de cop, clar, o sigui, no vam veure
molt delicada.
No vam veure cap instrument en directe, que és un dels misteris d'Eufòria, no en són els instruments.
Però tenies passe VIP, tu, per anar a la...
No, jo estava pagant, pagant a la grada, Ajudant Catalunya i ajudant Eufòria i els nous talents,
Per cert, atenció al mail que ens acaba d'enviar el Francesc Espunyes, diu, poca visió internacional amb aquest canvi de nom. Avui en dia que el món es globalitza... Cat Ràdio és la ràdio dels gats.
Exacte. Diu que sí,
Ah, sí?
Vol dir gat en francès.
Espero dir
vol dir
que no hagin d'estar gaire escalés amb aquesta gran idea.
Potser la senyal de Cat Ràdio.
Mira si existeix una emissora que sigui
Cat Ràdio. Sí, hi ha un streaming de Cat Ràdio.
Bueno, no n'hi ha moltes, de ràdios per als gats,
Cat Ràdio.
Entenen el que es diu una ràdio.
Bé, bona tarda, si ens treuen el 3, pregunta la Imma, quin canal de la tele posem TV3?
Ara!
La 1 no. Està a la 1. La 2 està al segon.
Si 3
és que pels catalans la 1 és TV3. Hauria d'estar a la 1.
Al 5.
És que, perdona.
No. Està al 6.
Perdoni. No. Vostè quin concepte té de país?
TV3,
si Catalunya té la seva televisió. Ha d'anar a la 1 i la 2 té el 33.
El 33 és el 4. I quan va sortir 4, la vaig posar a la 8. Perquè vaig dir 4 i 4, 8. I Antena 3 la tinc al 6, però vaig dir 3 i 3, 6.
Però a veure, vostè, són d'altres països aquestes que està dient.
Sí, sí.
Doncs ja està. No es li, vostè ha de posar-les d'aquí, sí. No, vostè? Sí. Vostè no hi toca, vostè ja dic ara.
I dic una cosa, si treus el 3, guanyen els nyordos, perquè llavors el 3 qui posaran? Antena 3.
Ara us posaré un document que potser us farà enfadar.
Un moment. Ja hem trobat Cat Ràdio, eh?
Ah, sí? Però emet.
És una emissora que està dins de Spotify.
Que s'ho rumiïn una altra vegada.
Sí. Fent aquest experiment que hem fet ara, en un moment en directe...
Sí, gràcies als oients.
Pot ser que a nivell internacional, quan algú posi Cat Ràdio, li soni això.
Bueno, RAC1 rebentarà audiències, eh?
Bueno, a mi no em desagrada,
I això amb la meva senyora balleria,
És una emissora dedicada a la música que en teoria els agrada als gats.
Radio Music for Cats.
Radio Music for Cats, Cat Radio.
Molt bé.
A veure, igual té anuncis i tot,
És que tenen moltes cançons,
Sí.
Siberian Cat Orchestra.
Ai, que maco!
Aquesta ha de ser maca.
Els gats siberians.
Aquesta ha de ser...
Som els macos, de molt de pèls.
No.
És que, a veure, un moment... Que això enganxa,
Doncs a tot...
Calleu
un moment.
No he vist mai, escoltat mai cats cantant.
Una mica repetitiva, però potser els gats els hi costa més captar-ho.
Bueno, la Rosalía també se'n repeteix i la gent s'escolta.
Sí.
Això és la Siberian Cat Orchestra?
El que sona ara a Cat Ràdio. Doncs molt bona emissora,
Molt bona emissora. Ens agrada.
Extraordinari.
Doncs ara que estem... Totes les sintonies... amb aquestes músiques de gats.
Catalunya Ràdio ara posaran això?
Sí, ara sí. Internacionalment sonarà això, quan posa els Cat Ràdio.
De Catalunya Ràdio ja no sé.
Bé!
Oh! Vinga de l'alegria.
Quina alegria. Preciós.
El matí serà el gató de Catalunya Ràdio. La tarda, la gata de Catalunya Ràdio. I així tot...
Bueno, escolta, Alujas, tinc que ser present a Cat Ràdio.
Aixetes per la independència.
No, no, escolta, ho veig un èxit, eh? Un èxit. Potser sí que val la pena que s'ho rumin.
Sí, ara, ara aquesta gent que... A més, la Rosa deia que estava encantada.
Mira, mira l'edició de Nadal.
De Nadal.
Clar, perquè la Rosa deia, jo em sento orgullosa perquè...
Ja està, Lucas, ja està. Aquestes aquest nostres canvi, no cal posar-les.
Aquest canvi de nom i tot, tot el canvi
no, no,
que fes...
Poseu, heu, de posar, heu de posar Cat Ràdio, eh? No les nostres, poseu Cat Ràdio.
Jo he enviat l'enllaç de la sí, cançó Siberian de... Cat Orquestra.
Això és horrorós, eh?
Preciós, aquesta no és molt bona, aquesta no és molt bona, però n'hi ha d'haver-hi d'altres que són millors.
Fa Nadal.
Sí,
a veure, si existeix aquesta emissora és perquè deu funcionar.
Pues sí, i tant. Ara m'explicaven, que és el que vos anava a dir, que això d'aquesta idea d'aquest canvi de nom, els noms aquests que estan triats i tot, no ho han fet una empresa externa de publicitat, de màrqueting, sinó que és gent de la casa, del país, que ha decidit aquest canvi i que es digui així.
Pues mal decidit.
Molt bé, molt bé. He tingut un gran partit.
Què és això? Què són ara?
Aquest és el Siberian? Siberian Cat Orquestra. Ens agradava més
això els nostres. Això toquen els gats.
A veure, a veure.
Sí, es veu que sí. Que li agraden els gats.
No, gats, gats adormits, eh?
Sí.
Bueno, potser en un moment que es barallin, interessa posar
també
aquest
moments,
tema.
Dormen molt, eh?
Sí, també és veritat.
Sí, dormen. Bé, per acabar aquest tema de la roda de premsa.
Quan dormen sis.
Per acabar la roda de premsa. Home, un moment que estava parlant el Sifrit Gras, que és el director de TV3.
Sí, què diu?
Home, ell s'ha encantat a la vida pel lideratge de TV3, lideratge de la web de TV3.
Es veu que sí.
Però atenció, que aquí és quan jo...
Lideratge de la web i a Lleida, eh?
Aquí és quan jo...
A Lleida, eh? Perquè quan fan els EGMs, Catalunya Ràdio destaca el lideratge a la web i a Lleida.
A Lleida, a Lleida. Efectivament. Sí. Doncs atenció, perquè té claríssim que arribarà el lideratge de Cat Ràdio.
Nosaltres enfrontem amb una etapa de molta il·lusió, amb una etapa on som líders a la televisió, on som líders en digital, on molt aviat ho serà líder a la ràdio també, eh? I aleshores el que volem és aquesta posició de lideratge afrontar el canvi tan necessari. En definitiva, TV3 evolucionarà progressivament en testat, no? La temporada que ve comença un dels moments més importants, com us deia, de la nostra història, i crec que de cap manera ho podem desaprofitar. Gràcies.
És a dir, que el lideratge també... Jo ric de fons, perquè jo no podia aguantar. Dic, home, a veure, nosaltres estem... El RAC1 té quasi 900.000 oients, és a dir, el lideratge de Cat Ràdio, no sé, ha de passar molts mesos, molts anys, perquè arribi. És a dir, jo accepto que TV3 sigui líder. Ara, RAC1, no, eh?
Escolta'm, jo, considerant que cat vol dir gat...
Vostè s'ha quedat amb el tema d'abans,
sí,
eh?
Sí, com vol dir gat. Sí. Jo crec que quan ens ho canviïn, nosaltres, en lloc de RAC, ens podríem dir rat. I seríem el gat i la rata, eh?
Molt bé, Bravo, comentari que faltava. Bravo. I això hi afegirem un altre comentari d'un oient.
Un comentari del Carles Ponsi, que ens diu que a Cat Ràdio, a partir d'ara, el Carles Porta investigarà crims de gats atropellats.
A mi no fa gràcia, això.
A mi tampoc. I el que has dit tampoc, perquè la rata... Què passa? Pues que el gat empaita la rata. Ens empaitaran a nosaltres. Si ens volen menjar.
Si tu t'hi fixes...
Ja per davant.
Sí, però tu amb Jerry's... El Jerry's sempre guanyava.
Amb això tens raó.
Tom i Jerry sempre guanyava. Sí,
feia ràbia, que sempre guanyava el mateix.
Bueno, Roc, com que acabem, que avui tenim molta feina. Que hem d'anar cap a Europa i...
Home,
i
jo tenia...
Ernesto Kaiser en directe, eh?
Claro.
Ah, sí? I l'estudi, sí, sí.
Claro, d'aquí menys d'una hora.
A veure, ahir vaig posar un document del Salvador Espot que està molt emprenyat, sobretot el tema de França. Ahir vam parlar del tema. Ahir, Sant Tornem-hi. Tenen el programa de l'Opinacat de la tarda està funcionant molt bé d'audiència amb un tema que enganxa molt els espectadors, que és el tema de França, que han tornat a repetir, com fa dos dies, el tema França, i continua funcionant-li molt bé. La gent està interessada en saber exactament què passa a França. Doncs atenció...
Ara ja el fan sense micros, perquè, esclar, amb els crits que fan...
Bueno, és que ahir es va tornar a enganxar amb el Javier Bonomi, i se les ha tingut, el Sabó Espot porta uns dies que està amb un estrès i amb uns crits que jo no entenc.
Tient de la Generalitat, Pere Aragonès, fa un any va dir a la comunitat musulmana, posem com a exemple la comunitat musulmana, que no calien que s'integressin a Catalunya perquè ells ja eren Catalunya. Si això ho fa la comunitat musulmana, també ho pot fer la russa, a la peruana, a la que sigui. Aleshores, quin diantre de valor té ser català? És a dir, aquí arriba un senyor amb un avió des de Londres s'instal·la aquí i ja és català.
Claro, no, si no. Quieres ser...
Collons, Bonomi, deixa'm parlar! Deixa'm parlar, per l'amor de Déu, que tens incontinència verbal. És que m'emprenyo, perquè jo et deixo parlar. Jo et deixo parlar.
Vale, vale.
Aleshores, per tant,
deixa'm acabar
mi. Deixa'm acabar mi. Les meves incoherències les destapes després. Les destapes després. D'acord? Amb un intercanvi elegant de...
Exactament, es pot. Així és.
Vostè té raó, ni micros ni antena. Per a el Pedrazzoli es pot estalviar l'antena perquè se sentiran els crits des de casa nostra. Demà tractarem un tema molt interessant,
segur?
Que és el dels vampirs blancs.
Ah, molt bé.
Saps el que va?
No, però demà m'ho escoltaré.
Hi ha un
No, ara ho explico igualment.
Hi ha un tràfic de llet materna que s'ho prenen gent que està enganxada amb un to sexual a la llet de les senyores. I ho estan pagant al llitre a 1.000 euros.
Una anècdota i tant. Bueno,
Cailà,
potser demà...
jo crec que aquí hi ha tema, eh?
Però per què... Trobo...
I per què li dius...
Sí.
Que la veu subministradora?
Rocco! Aquesta referència.
Bueno, Rocco, em vaig quedar bocabadat del programa de 4, que es diu Código 10, de la mercancía aquesta de la llet de dona. Això, Daniel?
Rocco, gràcies. Resolem l'enigma, Dani.
Vinga.
Com vulguis.
Allà?
Sí.
Va, vinga, doncs. Ara millor amb la sintonia. Bueno, doncs avui parlàvem del pèl, hem parlat molt del pèl i dels colors dels pèls. I us dèiem que els castanys, els rossos i els pèls rojos no tenen el mateix nombre de cabells al cap. I us preguntàvem quin és el col·lectiu que de mitjana en té menys. A, castanys; B, rossos; C, pèls rojos. Doncs, Rocco, els que tenen menys cabells de mitjana al cap són els... pèls rojos, l'opció C. Avui l'opció C. Els castanys tenen uns 150.000 de mitjana, els rossos 120.000 i els pèls rojos 90.000.
Perfecte, avui hem rebut 498 mails i d'aquests 344 són correctes. Rocco, un número de l'1 al 344?
Doncs el primer de tots, el número 1.
Vinga.
Perquè ha sigut el primer que ha enviat el mail. Tot el meu respecte del món amb aquest senyor o la senyora.
Un segon.
No ve d'una hora, nen. Mentrestant, deixem a dir-vos que us estem preguntant quan us parlen de política, quan us parlem de política catalana, què feu? Us interessa molt el temps d'un clau o poso RAC 105? Ara mateix molt, 20%, el temps d'un clau 31%, i poso RAC 105, 48,5%.
I ja tenim el nom de la guanyadora, és Anna Escardó. Bona tarda, em dic Anna, i la resposta correcta és la C. Enhorabona pel programa i gràcies per la tassa i la xocolata.
Mira, endavant, tot teva. Gràcies, Emilia.
Gràcies, Rocco.
Fins demà.
Fins demà, Dani.
Adéu.
RAC 1. A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara IKEA obre la primera botiga XS amb inspiració XL Diagonal, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a Diagonal 532. Més a IKEA.es/Catalunya.
Saps que els nous frigorífics Beko incorporen la innovadora tecnologia Harvest Fresh per a conservar les teves fruites i verdures més temps? Inspirat en la naturalesa, impulsat per la llum. I ara fins al 31 de juliol, amb la compra del teu frigorífic Beko, emporta't de regal fins a 250 euros. Troba les millors ofertes de Beko al teu establiment habitual. Beko, productes eficients i de màxima qualitat.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de via...
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Troba els teus essencials de moda preferits a CIA. Sent la qualitat al millor preu. I no et perdis les superrebaixes d'estiu amb descomptes de fins a un 70% en articles seleccionats. Ara la teva botiga CIA i online.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundiauto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
A tu que t'agrada el Pirineu i la natura, no pots deixar de visitar Mont Natura Pirineus. Aquest estiu no et perdis aquest allotjament únic, les activitats de natura i la restauració tradicional dels Pirineus.
Més informació a montnaturapirineus.com. Desconnecta i relaxa't a la natura.
Vols viure i beure cervesa artesana?
Vine a la Martó Beer Fest. A la quarta edició de la Fira de Cervesa Artesana de Martorelles, aquest dissabte 8 de juliol de 4 de la tarda a 2 de la matinada, al pati de la Masia de Carrencà.
Un lloc fantàstic on trobaràs 8 cervesers artesans amb 20 tipus de cerveses diferents. Espai amb 4 food trucks, actuacions de màgia i música en directe.
Més informació a martorelles.cat/beerfest.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Del 12 al 23 de juliol, el ballet de Kiev torna al Teatre Tívoli amb Llac dels Cignes. Vine i gaudeix d'un espectacle solidari. Destinem 2 euros de la teva entrada a ajudar els refugiats a la guerra d'Ucraïna, en col·laboració amb la Creu Roja. No et perdis aquest clàssic, el Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. Aconsegueix la teva entrada a balanaenviu.com.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Que és un quart de cinc de la tarda. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Arrenquem amb la notícia del dia, la decisió de la Justícia Europea de retirar la immunitat a Carles Puigdemont i Toni Comín. Per això avui ens acompanya, a banda de la Míriam, el Josep Maria Martí, que és periodista i excronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I també és un plaer saludar el Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Jordi?
Molt bé.
Els compareixents han dit que més o menys s'ho esperaven. La pregunta és, tu t'ho esperaves?
Sí, home, jo és que fa temps que no veia una altra possibilitat, perquè aquí hi ha una cosa que està molt clara. Els parlaments són sobirans per prendre les seves decisions, i aquestes decisions no només consisteixen en aprovar lleis, aprovar normativa que pel que sigui competents, sinó també doncs, concedir autoritzacions per poder enjudiciar una persona, com és el cas. És una decisió política, bé precedida d'una sèrie de tràmits que són més tècnics jurídics, però al final la decisió és política. Llavors, que clar, que vingui un tribunal i digui que això està mal fet, home, l'hauríem d'haver fet molt grossa perquè això passés i home, i era bastant improbable que el tribunal doncs s'adherís a les tesis de la defensa.
Un dels arguments de la defensa de Puigdemont, i que ens ha sorprès, Míriam, Josep Maria, quan estàvem escoltant aquesta roda de premsa, ha sigut de la defensa de Puigdemont i Toni Comín, que han tombat els jutges, és que el ponent i el president de la comissió no eren imparcials, no, Míriam? Això, en fi, s'ha recalcat bastant en aquesta compareixença.
Sí, parlàvem, per exemple, d'Adrián Vázquez, que és el president de la comissió i de Ciutadans. Els jutges, el que els hi han respost en aquesta sentència és que tots els eurodiputats tenen una ideologia, però això no vol dir que actuïn amb parcialitat. Avui, per cert, Vázquez ha passat pel món a RAC1 i, a més de dir que farà el que sigui perquè Puigdemont i Comín perdin tots els drets com a eurodiputats, els ha definit així.
Hemos pasado ya 4 años por esto. Les hemos dejado hacer el payaso. Les hemos dejado intoxicar. Tienen aquí el acta, donde no han hecho ningún tipo de trabajo legislativo, porque son 3 parias que están sin grupo político. Hemos hecho todo con la ley. Les hemos dado hasta más tiempo para preparar sus suplicatorios. Y ahora estamos aquí haciendo cábala de si van a volver a presentarse, esos 3 señores, lo que tiene que hacer el Parlamento es eliminarles las prebendas.
Puigdemont, òbviament, doncs li ha contestat i ha fet servir aquestes declaracions per dir precisament que no entén com el Tribunal General de la Unió Europea no hi veu
falta d'imparcialitat amb declaracions com aquestes.
Quina broma és aquesta? De debò, quina broma és aquesta? Que un senyor que presideix una comissió que ens qualifica de pallassos i de pàries, se suposa que aquest senyor, segons la sentència, ens ofereix totes les garanties dels nostres drets. De debò que la Unió Europea ha de permetre aquesta broma? Nosaltres lluitarem perquè aquesta no és la Unió Europea que volem.
Una persona que descriu doncs, la causa de Carles Puigdemont i Toni Comín amb aquestes paraules i amb aquesta contundència i amb un evident biaix polític, Jordi, ha de tenir dret i vot en aquest tipus de sentències?
Aviam, en aquest cas la defensa ha utilitzat molt aquest argument, que jo no l'hauria fet servir tant, perquè, aviam, això és molt llampant.
Sí.
Perquè, òbviament, aquest senyor doncs, està fent unes declaracions que són absolutament impròpies, són imprudents, sobretot pel càrrec que ha ocupat, evidentment, però no em d'oblidar que aquest senyor és un polític i té la seva ideologia, i la continuarà tenint faci aquestes declaracions o no. Llavors, el que creu la jurisprudència, el que accepta la jurisprudència és que aquestes persones només deixen de ser imparcials, no quan manifesten aquest biaix polític, sinó quan tenen algun conflicte d'interessos materials, no ideològics, és a dir, que tinguin, doncs, no sé, un negoci incompatible, no?, amb allò que estan decidint, no? Per tant, i a més hi ha una altra cosa que tothom entendrà, que és que per molt que aquests dos no siguin imparcials, això no influencia la decisió del ple del Parlament Europeu. Aquí és cada diputat amb el seu vot. I qui ha decidit això no ha estat aquesta comissió preparatòria, ha estat el ple del Parlament Europeu que ha pres doncs, aquesta decisió que també és política. Per tant, jo en aquest cas, el que calia no era insistir tant amb aquest membre de la comissió, amb l'altre que ha dit això, que és d'aquest partit, que no sé què, perquè això estava condemnat al fracàs, sinó que el que calia evidenciar, i era difícil, i era molt difícil, és que hi havia un ànim de persecució per part de la justícia espanyola, de persecució política, s'entén, perquè justament això és l'única cosa que pot analitzar el Tribunal General de la Unió Europea. El que passa és que, esclar, això doncs no és fàcil de defensar després de que fa 4 dies el Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs li van plantejar aquesta mateixa pregunta i no va dir res al respecte. Vull dir, tampoc va dir que no, Vull dir, però no va dir en absolut res al respecte i no va donar cap motiu per fer sospitar amb les dades que tenia de la justícia espanyola, no? Llavors, clar, l'argument és difícil, però és que era l'únic que podia tenir èxit. Tot això, insisteixo, és molt llampant, però jurídicament no serveix per res.
Molt bé, després en parlarem, Puigdemont ha avançat que dilluns que ve té intenció d'assistir al Parlament Europeu a Estrasburg. I atenció amb aquesta història, perquè vostè diu que amb aquesta excepció millor que es quedin en territori belga. Per què?
Sí, perquè ara si van a qualsevol altre país de la Unió Europea no tenen immunitat i llavors doncs podrien ser detinguts. Passaria exactament el mateix que va passar a Sardenya, que allà va ser, bueno, ho vam comentar en aquest programa amb no poca polèmica, va ser un miracle que sortissin d'aquella situació, que sortís, vaja, Puigdemont d'aquella situació, perquè l'obligació d'Itàlia, dels jutges italians, era tramitar el procediment de l'euroordre i no ho van fer perquè van interpretar que tenia la immunitat. No la tenia. Exactament igual que ara, perquè encara no tenia la mesura cautelar que li va concedir, no? Doncs bé, la situació és la mateixa, llavors el que poden fer, vaja, Puigdemont i Comín, és estar en territori belga, això sí, perquè allà doncs ja hi ha un procediment obert d'euroordre i bé, i continuarà endavant i no han manifestat els jutges belgues intenció de detenir-los, això per una banda, i el que sí que poden fer és exactament igual que abans, anar al Parlament Europeu, però fer el viatge només per anar al Parlament Europeu, no cap altre lloc de França, no amb cap altre objectiu que no sigui atendre les seves obligacions com a parlamentaris del Parlament Europeu.
Per tant,
Europeu.
Vostè els recomana que es quedin a casa, a la seva casa a l'exili.
No, home, si volen mantenir, no, aviam, aquí cadascú té les seves prioritats personals, no? Si el que volen fer és mantenir la seva llibertat, efectivament, l'única cosa que poden fer és quedar-se a Bèlgica i només moure's per anar al Parlament Europeu. Ara bé, si tenen altra estratègia, a partir d'aquí jo ja no ho sé, no? I tampoc sé doncs, l'èxit d'aquesta estratègia perquè tampoc la conec, no? Vull dir que caldria doncs, veure en cada cas, doncs mira, doncs hem pensat això, hem pensat l'altre, hem pensat que potser ens convindria... Bueno, ja seria una altra història,
sí, vostè,
però...
Hi veu hi ha una escletxa perquè puguin ser detinguts si fessin un moviment que no toca.
Oh, i tant. No, 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 una escletxa no. És que és obligació de qualsevol jutge de la Unió Europea, de país de la Unió Europea, en aquests moments, no dic detenir-los, dic iniciar el procediment de l'euroordre i si creu que hi ha risc de fuga, doncs llavors sí, detenir-los. És a dir, no és que sigui una detenció automàtica, és que se'ls obriria aquest procediment i, clar, perquè no marxin del país, si tenen risc de fuga o el jutge aprecia que té que hi ha risc de fuga, doncs llavors el que ha de fer és posar mesures cautelars, entre les quals pot haver-hi la detenció, evidentment.
Avui Gonzalo Boye ha dit que demanaran cautelars doncs perquè es pugui mantenir doncs, la immunitat fins que el Tribunal de Justícia no decideixi sobre el recurs que es vol presentar. Amb aquestes cautelars sí que podrien desplaçar-se o la immunitat la tenen perduda encara, tot i les cautelars?
No, 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 si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara les mesures cautelars, és a dir, determina que existeixen de nou aquestes mesures cautelars, llavors sí que tindrien aquest dret, evidentment, no? El que passa és que, home, no és impossible, però sí que és bastant improbable després d'aquesta sentència del Tribunal General. Però, bueno, recordem que també fa quatre dies el Tribunal General va dir que no hi havia immunitat i després el Tribunal de Justícia doncs el va corregir. Pot haver-hi aquesta oportunitat, insisteixo. La possibilitat és baixíssima, però amb la justícia mai podem dir blat fins que no sigui el saqui ben lligat, com diem.
Ara vaig amb el Josep Maria Martí, però com que sé que el Jordi Nieva té pressa, li volem formular alguna altra pregunta més específica.
Una última pregunta, que és que vostè l'article que ha publicat avui al periòdico diu que encara que recorrin la sentència davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les seves oportunitats d'èxit són estadísticament escasses. Per què ho diu, això?
Sí, bueno, és una qüestió només d'agafar l'estadística judicial del Tribunal de Justícia. Poquíssimes vegades des que va començar a caminar aquest recurs, que va ser l'any 1990-91 aproximadament, poquíssimes vegades ha revocat sentències del Tribunal Inferior, que en aquell moment era el Tribunal de Primera Instància i que ara es diu Tribunal General de la Unió Europea. Estem parlant d'una possibilitat per sota del 10%.
Déu-n'hi-do.
Per tant, clar, sí, clar, si pots, si vols fer doncs càlculs estadístics de quina és la possibilitat d'èxit, doncs la veritat és que és bastant baixa. Ara, com dic sempre, aquest és un cas excepcional, que tothom té la seva opinió en el sentit de que tothom ho ha vist a la premsa i té idees, també els jutges, no?, sobre la qüestió. Per tant, les coses que no passen mai en cap altre cas i que són imprevisibles, de vegades passen aquí. És el que va passar amb aquella detenció de Sardenya que he comentat abans.
Bona tarda, Jordi Nieva, bona tarda. Una pregunta i una consideració. Potser estic mal fixat, però jo crec que les Llarena va retirar les euroordres fins que no s'aclarís tot aquest tema. Vull dir, no estan vigents a hores d'ara, primera. I segona, una qüestió tècnica. Suposant que les activessin o que estiguessin actives, esclar, aquelles euroordres demanaven, s'argumentava la sedició, un delicte que ja no existeix a Espanya. S'haurien de renovar, s'haurien de fer noves aquestes euroordres o no?
Sí, aviam, poden fer dues coses. Una, reformar les euroordres que van formular i dient, aviam, les vam reclamar per delicte de sedició i per delicte de malversació. Doncs bé, renunciem a la sedició i que continuï endavant per la malversació. Jo, personalment, si fos ells, és el que faria, no? Ara, ells és probable doncs, que diguin, no, una nova euroordre perquè el delicte de sedició no existeix, a més el de malversació l'hem canviat, s'ha reformat, per tant, tornem una altra vegada a fer una euroordre. Jo crec que és burocràticament innecessari, però tantes coses ha fet el Tribunal Suprem que no estava d'acord, que aquesta només seria una més, no? Jo crec que seria bàsicament perdre el temps, però és possible que tirin per aquí, evidentment.
Bueno, avui s'ha insistit en un argument que és que els drets dels polítics europeus estan menys protegits després de la sentència d'avui. Ho ha dit Puigdemont, crec que també ho ha dit Clara Ponsatí, i evidentment el senyor Boye, què en penses?
Home, és normal que qui s'està defensant en un cas com aquest, doncs, efectivament, digui aquestes paraules, no? El que passa és que, home, a mi em preocupa més, doncs, altres coses, no? Com que s'hagi pogut celebrar un procés per rebel·lió i sedició pels fets que van passar el 2017, que van ser només posar urnes, no?, i fer una sèrie de mobilitzacions. Tothom ha vist fa quatre dies el que sí que és una rebel·lió, que és allò que va fer el grup Wagner l'altre dia amb els tancs i tot això, no?
Sí, sí.
Clar, que això hagi cuejat durant tant de temps amb aquesta qualificació que només ha desaparegut quan s'ha reformat el Codi Penal i el Tribunal Suprem ha decidit doncs, no continuar per aquest camí, a mi és això el que em preocupa, sobretot que hi hagi hagut tantíssims juristes dintre d'Espanya, fora d'Espanya la veritat és que no, però dintre d'Espanya, que hi hagi hagut tantíssims juristes que hagin donat suport amb aquesta idea que per mi és un disbarat. Això és el que jo crec que veritablement és preocupant, no? El que ha passat avui al Parlament Europeu, doncs, perdó, al Tribunal General de la Unió Europea, és només la decisió d'un tribunal que, sincerament, és que no tenia més, gaire més marge, eh? És a dir, és que estem parlant de la decisió d'un Parlament qüestionada per un tribunal. Hi ha divisió de poders, és que no tenia molt més marge per fer el que ha fet, no? A partir d'aquí, doncs, clar, si els involucrats s'havien fet més il·lusions del compte, com em sembla que ha dit Clara Ponsatí, doncs ja no ho sé. Jo, personalment, no me les hauria fet i, de fet, és que no tenia cap mena d'esperança de que això pogués prosperar.
I l'última, de veritat, com creus que acabarà això?
Jo crec que en aquest cas, el cas aquest de l'autorització aquesta, és a dir, del Parlament Europeu, és possible que acabi en via morta, perquè dintre de 4 dies hi ha eleccions. A partir d'aquí, entre que presentin el recurs, es retardi el tribunal en resoldre tot plegat, és possible que quan arribi la decisió doncs, ja no siguin diputats, o bé s'hagin doncs, tornat a presentar i llavors el Parlament Europeu digui que no els reconeix perquè no han presentat l'acte diríem a Espanya, és a dir, al contrari del que va dir l'altra vegada, i a partir d'aquí doncs, entrem en una altra derivada, no? El que passa és que, clar, lògicament tot això doncs, li posa més fàcil, per dir-ho d'alguna forma, no gaire més fàcil, però sí una mica més fàcil a la justícia belga perquè procedeixi l'entrega. Ara, és un detall només, eh? Jo crec que la justícia belga té altres arguments de bastant més pes per poder denegar les euroordres, si ho desitja. Jo crec que la batalla principal que tenen ara Puigdemont i Comín, sobretot, és efectivament amb la justícia belga, més que no pas amb la justícia europea.
Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer, com sempre.
Gràcies a vosaltres, i perdoneu que estic a punt d'agafar el tren.
Disculpa, que no som vosaltres els que ens hem allargat. Bona tarda, gràcies per atendre'ns.
No hi ha problema. Bona tarda.
Adéu, Jordi, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Ara posem una miqueta en context tot això, perquè el Josep Maria Martí feia estona que tenia la maca engranada d'aixecar-la i demanar-vos la paraula, però abans, Míriam, hem de passar un moment per Sabadell, perquè sí. Crec que hi ha una última hora, i no és perquè jo sigui de Sabadell, sinó perquè és una notícia important en aquests moments.
Sí, bàsicament que hi ha actiu un incendi amb una nau industrial doncs a la fàbrica de Can Roqueta, precisament és aquesta zona de Sabadell. És una fàbrica on s'està cremant paper i roba a l'exterior de la nau. Hi ha 18 dotacions dels bombers treballant-hi. El tema és que hi ha una columna de fum negre doncs, visible bàsicament des de tot el Vallès Occidental. La bona notícia, cap persona ferida. El foc no està encara confinat, però sí que s'ha evitat que es propagués cap a la indústria del darrere, que això era important. El que sí és que els bombers han recomanat el confinament de les persones vulnerables de la zona de Sabadell Centre i Sabadell Nord per aquesta fumarada, si noten molèsties, doncs que tanquin portes i finestres, i la Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat.
Doncs, evidentment, qualsevol notícia i qualsevol novetat sobre aquesta qüestió us la farem saber. Carles Puigdemont ha anunciat que continuarà lluitant fins al final als tribunals per no ser extradit a l'estat espanyol després de reconèixer, això sí, que no era el que volien.
No era el que nosaltres estàvem esperant, però tampoc no es pot dir que no estiguéssim preparats per aquest escenari.
El que sí que també ha comentat, Míriam, és que i veuen escletxes, que ara parlarem d'aquestes escletxes amb el Josep Maria
sí.
Martí.
Mira, un dels arguments de la sentència és que els jutges neguen que el suplicatori sigui part d'una persecució política, recordant que la causa del Suprem es va obrir el 2017, i per tant 2 anys abans que ells fossin eurodiputats. I un altre argument que els hi han tombat és quin tribunal els pot perseguir i reclamar. Els polítics catalans demanaven revertir el suplicatori perquè el Tribunal Suprem no és el competent. El Tribunal General de la Unió diu que això ho decideix l'Estat espanyol i que el 2014 va dir que els eurodiputats depenien del Suprem. Aquí és on l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, hi veu aquesta escletxa perquè es contradiu, diu Boye, amb una sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre les euroordres.
Personalmente creo que la sentencia tiene puntos muy débiles, muy flojos en algunos aspectos, entre otros omitir cosas que ya están resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como es, por ejemplo, el caso de que el Tribunal Supremo no es el órgano preestablecido por ley.
Ara presentaran aquest recurs de cassació que tenen dos mesos i mentrestant el Suprem doncs, està analitzant de reull aquesta decisió. De moment no ha rebut la sentència encara del tribunal, però tan bon punt arribi, Llarena començarà a llegir lletra petita per decidir quin moviment fa. Fons del Suprem han explicat a RAC1 que no es prendrà cap decisió precipitada, però no especifiquen cap termini. Per tant, pot ser cosa de dies o fins i tot hores.
Aquí, Josep Maria Martí, mirant atentament la roda de premsa, he vist un Carles Puigdemont, no sé si dir resignat, també preparat per aquesta nova batalla que s'obre. Toni Comín també seguint una miqueta l'estela del president Puigdemont. Clara Ponsatí reclamant un estat propi perquè aquestes coses no passin i dient que si es continua amb aquesta estratègia no s'anirà enlloc. I Gonzalo Boye, com dèiem amb la Míriam, ha parlat d'escletxes, però tu com ho veus, això? Quines escletxes queden?
Complicat. Home, més que escletxa, hi ha un objectiu comú, que és, ara al final, el professor Nieva al final n'ha parlat, és claríssim, arribar al final de la legislatura del Parlament Europeu. L'últim ple del Parlament Europeu és a principis del mes d'abril de l'any vinent, o sigui, queden 9 mesos, 9 mesos dels quals si li restes de l'agost, si li restes de la Setmana Santa, o sigui, això passarà molt de pressa. I això és un tema que li interessa molt, continuar aquesta lluita. No, i tenen absolutament tot el dret a mantenir aquesta lluita i tal, però li interessa molt a Carles Puigdemont i a l'independentisme tenir aquesta plataforma internacional que durant 4 anys han tingut i que conservar-la fins d'aquí 9 mesos i acabar la legislatura sencera, és una plataforma, escolta, han passat moltes coses en l'àmbit europeu després de l'any 2017. Ha passat una pandèmia importantíssima que no hi havia pràcticament precedents, ara hi ha una guerra d'Ucraïna. Escolta, el tema independentista, hi ha hagut moments que estava en primera fila, però ha anat baixant. Si Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí estan en l'Europarlament, fan rodes de premsa, són actius. Home, això és mantenir el que li bon menys els interessa. I en l'Europarlament i la majoria de grups parlamentaris, no els directament implicats perquè són del Partit Popular o del PSOE o de Ciutadans i estan allà integrats a grups i aquests tenen uns interessos més concrets i més determinats. A tothom li va bé que s'acabi tot amb la... Perquè, clar, quan s'acaba la legislatura, allà ja s'ha acabat la immunitat per tothom i s'ha acabat tot. Per tant, això jo crec que seria el final que està desitjant, en el fons, ho expressaran o no, ho està desitjant tothom. Què passarà a partir de llavors? Ja en parlarem, suposo que això més o menys coincidirà, pels timings que sol haver-hi en la justícia europea, amb la decisió en el recurs que ara faran Carles Puigdemont i Toni Comín i Clara Ponsatí en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el de Luxemburg, per entendre's. Un és el de Estrasburg, l'altre és el de Luxemburg. En el de Luxemburg, aquell sí que és la instància superior i que podria corregir aquesta decisió d'avui, però és molt difícil, ho ha dit el doctor Nieva, i és que és veritat, és que és molt complicat. Però si s'arriben aquests 9 mesos i acaba la legislatura, jo crec que l'objectiu ja s'haurà aconseguit de moltes maneres. Per part dels encausats, faran recurs, demanaran mesures cautelars. El professor Nieva ha començat d'una manera que jo m'he quedat parat.
Sí, clar, ha sigut contundent.
Clar,
sí,
però després, clar, les euroordres, Llarena no les té vigents, perquè com que es veia que la justícia escocesa, la italiana, la francesa, la belga, totes les justícies que han anat, l'Alemanya, que va ser la primera, pam, li han fotut una plantofrada i han dit que això no estava bé, doncs aleshores ara les va retirar a l'espera precisament de què passava avui. Ara ja sap el que ha passat avui. Què ha de fer ara? Una de dos, bueno, ja se n'ha parlat, activar-les, o bé, però si les activa, clar, ha de fer una modificació. O, si no, abans d'activar-les, redactar-les noves. Els temps de la justícia, ja sabem com van. són lents. Després això té uns tràmits. Jo francament crec que fins que s'acabi la legislatura, fins a la Setmana Santa de l'any que ve, això continuarà així.
Setmana Santa de l'any que ve?
Sí, perquè si la legislatura segueix, que no sé en què cau, però si la legislatura, si l'últim ple
és
de la legislatura...
Avui en parlàvem amb la Míriam, que avui periodísticament és un dia intens, és a dir, és un dia on hem anat seguint aquesta notícia de molt de prop, però en realitat no és un dia d'accions immediates.
No.
És un dia que marca un tarannà de la justícia europea i que marca una línia a seguir per part també de la justícia espanyola, però no és un dia d'accions immediates.
S'havien fet moltes expectatives, hi havia moltes expectatives en el dia d'avui. I, escolta, sí, realment, hi havia moltes expectatives, però el resultat era bastant previsible. Podien passar tres coses. Sí, no, o sigui, s'admet el recurs, no s'admet el recurs, o sigui, ja està vigent l'euroordre, no està vigent, tenen immunitat, no tenen immunitat, i la tercera, la via del mig, que es deia que era la més improbable, i ja no s'ha ni contemplat, és que, bé, que quedés allò amb un llim, dient, mira, allò, pilota a seguir, com diuen al rugby, i bueno, ja arribarà al final de la legislatura, que arriba aviat. Ha passat el que ha passat, era bastant previsible, a mi m'ha sorprès lo sec i taxatiu i d'això que ha estat quan ha anunciat la sentència, és que ha dit els noms i vinga, s'ha acabat, pam, a diferència d'altres resolucions, no?
Però abans en parlàvem amb el Nieva, Míriam, que almenys nosaltres el que ens ha creat l'atenció és aquest evident biaix polític d'Adrián Vázquez, no? Abans estàvem escoltant el document.
Però clar, es pot tolerar?
Clar, jo torno a fer la mateixa pregunta que he fet amb el Jordi Nieva. És a dir, una persona que públicament explica les seves opinions polítiques i deixa clar que té una animadversió, per dir-ho de manera suau,
sí, sí, sí,
cap a les persones, diguem-ne, que té sota el seu poder, no ho sé, quina imparcialitat té.
Ell el que ha dit és que tenir ideologia no és incompatible amb fer la teva feina amb imparcialitat.
Què en penses d'això? Què en penses d'això?
Jo que tots els eurodiputats tenen una ideologia.
És a dir, posem una miqueta en context. Adrià Vázquez, qui és?
Adrià Vázquez és eurodiputat de Ciutadans i el va escollir com a president de la comissió jurídica que va analitzar el cas de Puigdemont.
Que és el que no s'hauria d'haver escollit.
Ara. Mira,
i el ponent, no? El ponent que va dir que s'havia de treure, no? la immunitat a Puigdemont és de Vox.
I que avui ha parlat amb un arracú, Adrià Vázquez, i ha deixat clar, ho hem escoltat abans, que, en fi, no són de la seva mateixa corda política.
No, però és que, jo crec que les seves pròpies paraules...
A mi em pot jutjar algú amb un rerefons polític quan que damunt de la taula...
Que té tírria.
Exacte. Si ho volem explicar-ho així, sí, i que s'entengui, d'acord, li accepto. Et pot jutjar o et pot condicionar algú la teva llibertat una persona que públicament t'està dient que té tírria?
Home, les seves paraules...
Què els hi ha dit? Pallassos o...
Pàries i pallassos.
Pàries i pallassos.
I ganduls indirectament, perquè ha dit que no
han fet res.
Fins i tot estratègicament, no és una patinada dir públicament això?
Ell ha fet una tonterieta, que cosa que aquí a Espanya sí que estem més acostumats, però, esclar... altres fòrums, això deu haver cridat l'atenció. Ha dit, no, ara ja he acabat de parlar com a president d'aquesta comissió jurídica, sí, i ara sí que em poso el
aquí
barret jurídic.
Aquí ha passat moltes vegades, gent que es posa el barret
el polític.
D'alcalde, després el treu i parla com a polític.
M'ha començat a insultar. Sincerament, no li donaria més importància, perquè les pròpies paraules el desqualifiquen, està en un partit amb descomposició. Amb aquest senyor també li queden 9 mesos de ser eurodiputat, perquè difícilment tornarà a treure la plaça, però que realment contrasta molt, o que a mi m'ha quedat molt l'atenció, que sigui precisament el president d'una comissió jurídica. Si veus, a tots els parlaments del món, les comissions jurídiques, constitucionals, a vegades pot haver-hi baralles, però n'hi ha molt més amb les altres comissions. Aquí són gent, allò, senyor Marcelí, gent d'ordre, no? Gent assenyada, normalment. I aquí, és clar, aquesta persona que semblava el bomber piròman, no?, l'incendiari, a mi m'ha cridat molt l'atenció.
Però qui el va posar amb aquest senyor?
bueno, va escollir el Parlament. És que aquí hi ha hagut molts jocs...
Aquí el que no entén la gent és que siguis del partit que siguis, et pugui jutjar una persona amb un biaix polític contrari al que tens tu.
I a més a més, del país en el qual et vols independitzar.
Sí, això és un petit detall, també.
És un petit detall,
també. Independentment de... Clar, perquè aquí...
Perquè si dius, bueno, fos un senyor que fos...
Toca més de prop, diguéssim, no?
Exacte, que fos de Polònia.
Però aquí la sentència d'avui, si no ho he entès malament, és que diu que la ideologia política d'aquest senyor no intervé
va,
al fons
va.
Del cas, no?
Va,
això és el que s'ha dit avui.
Un moment. Qui s'ho creix, això?
Els grups parlamentaris europeus no corresponen al 100% amb els grups parlamentaris que pot haver-hi aquí al Congrés dels Diputats, però bastant sí. El grup principal és el Partit Popular Europeu,
conforme.
En el qual, evidentment, hi forma part el Partit Popular Espanyol. Llavors, en els altres... Espanya és un dels països que té més... població i, per tant, té més eurodiputats. Mm. És un país que té pes específic. I amb la retirada d'Anglaterra, amb el Brexit, encara més. Llavors, llavors hem de veure també Europa en aquests moments, les eleccions generals de fa uns quants anys fins aquí, va començar amb Hongria, va continuar amb Polònia, i ara ja a molts països veiem que hi ha un claríssim viatge cap a parlaments a la dreta o alguns extrema dreta. En conseqüència, això té un reflex en el Parlament Europeu. Hi ha dos o tres grups en els quals estan integrats, el socialista també, el PSOE també fa la seva tasca, també té molts eurodiputats, i s'ha fet molta tasca, moltíssima tasca, la majoria de grups espanyols, d'eurodiputats espanyols, a convèncer, no els ha costat massa en alguns casos, el del Partit Popular Europeu no els ha costat gairebé gens, en els altres potser sí, però de conscienciar i de fer aquella tasca de dir, escolta, que aquests tios estan fotent en l'aire tot, això deu-nos en guard, i al final, escolta, un senyor de Finlàndia, o un senyor de Suècia, o una persona de qualsevol altre país, diu, escolta, doncs potser sí, escolta, votem com el grup. I el grup, no, ha de votar el grup. I si el Partit Popular Europeu i el Partit Socialista Europeu, que són els dos superiors, es posen d'acord amb una votació i amb aquests temes s'hi han posat, escolta, és que no hi ha res a fer.
Però no amb una persona d'un país implicat en l'afer?
Sí, sí. Però n'hi havia, mira, en aquesta comissió hi havia 5 espanyols, i la comissió sembla que eren 12, 5 espanyols. Bueno, sí, però si ho decideixen els grups parlamentaris, ja han fet tant, una tasca, una maniobra interna
una
cada camandola, mesos.
Una que mandola més.
Bueno, mira, sí, t'han muntat així. Sí, t'han muntat.
Bueno, Carles Puigdemont avisa que el partit no ha acabat i que confia a recuperar la immunitat. Diu que els drets fonamentals dels eurodiputats independentistes s'han de defensar fins al final.
I és evident que esperarem una sentència, una resolució favorable. Per què? Creiem estar carregats de raons. Perquè la sentència obre algunes escletxes i dona algunes anses on poder construir bé un relat d'apel·lació. I tercer, sobretot, estem parlant de drets fonamentals. Estem parlant de democràcia europea.
I que parlàvem de l'exconsellera Clara Ponsatí, que ha remarcat que la persecució judicial de l'independentisme no s'acabarà fins que no siguem lliures.
I no hi ha cap acord amb cap partit polític espanyol que cap partit polític espanyol pugui acceptar que no sigui, en el fons, una rendició. Però ficcions. Treballem per alliberar el país i amb el país alliberarem els represaliats.
Quin impacte tindrà tot això en les eleccions que ens venen al damunt? Aquesta sentència pot revifar el vot independentista? Com ho veus?
Home, alguna conseqüència en l'àmbit, segur, la campanya comença demà a la nit, demà a les 11 de la nit, comença la campanya electoral. Segur que ens sentirem parlar durant uns dies i la gent traurà pit, el PP traurà pit, el PSOE traurà pit, tothom traurà pit. I aquí, esclar, jugar el tema victimista no sé si donarà gaire rèdits als partits independentistes. Clara Ponsatí està en una posició molt més còmoda que tots els
altres. Clara Ponsatí ha arribat a dir ha arribat a dir que l'estratègia que s'havia seguit fins ara no havia servit de res. Ell ha dit, o canviem d'estratègia o mira on som. Això és el que ha dit avui a la roda de premsa.
Sí.
Davant de tota la representació política catalana, que hi havia representants de gairebé tots els partits independentistes, també d'Esquerra.
Sí, ella ha començat la seva intervenció dient, si continuem així, no serveix per res. Clar, és una interpretació que continuar així què vol dir? jo he interpretat, doncs, amb taules de diàleg, amb pactes, amb suports al PSOE, per exemple, no?
Això no és, i ho podria haver dit. Ella sempre ha anat a vers lliure.
Sí.
Però sabem, això que ha dit avui, que ha contrastat amb tot el que més, clar, ella té una posició molt més còmoda, perquè ella, recordem, que al treure la sedició del Codi Penal Espanyol, només està acusada de desobediència. Això no implica presó. I si ara el Llarena la vol fer venir per força, és per una xuleria aquesta de Llarena, perquè realment va dir, li vull comunicar que ja no té sedició i que només té desobediència i que no té presó, o sigui que algun dia la jutjaran per això i li posaran res, 3 mesos d'inhabilitació i s'ha acabat. Ella no li va donar la gana anar a Madrid, bueno, molt bé, doncs no hi va anar, perquè realment és una pèrdua de temps agafar l'AVE, però
no s'ha d'anar a fer res.
El cas és que no hi va anar. I esclar, ara ella no té que... No s'enfronta a un judici que algun dia es produirà on li puguin... No, és que està lliure. Mira, vèiem les imatges de la consellera d'Exteriors.
Sí.
Doncs té exactament la mateixa situació jurídica que la consellera d'Exteriors. Què va fer? Ella sí, ella va anar, la Meritxell Serret, ella va anar a Madrid, li van comunicar in person, escolti, vostè només per desobediència no anirà a la presó i en el seu dia ja veurem, segurament quedarà tot amb una multa i uns mesos d'inhabilitació que ja li direm quan. I ja està. Si Meritxell Serret va anar a Madrid i va venir aquí. La líder de la CUP, que estava a Suïssa, va fer exactament el mateix. Ara, Clara Ponsatí no ha volgut anar a Madrid.
Escoltem-la, perquè jo crec que és un document que ha passat totalment desapercebut, perquè sí que és cert que és una sortida diferent o una valoració diferent als que han fet Toni Comín i Carles Puigdemont, però que a mi m'ha sorprès bastant.
Prou ficcions, prou xutar la pilota endavant, prou alimentar il·lusions que no es materialitzaran. Fins que no comencem a parlar clar i deixem de prometre-li a la gent que amb les tàctiques judicials farem la llibertat, no tindrem ni el temps, ni l'espai, ni les idees, ni l'energia per dedicar-nos a l'única tasca que la història ens reclama, que és alliberar la nostra pàtria dels poders espanyols.
Sí, senyora.
Clar i catalana.
Per això no ha dit... com veu ella que es podria fer i no ha dit una cosa que és bàsica i que ja l'any 2017, i aquí, des d'aquest estudi ho vam comentar moltes vegades, quan es deia, deia molta gent, tenim pressa, això serà qüestió de 18 mesos, atenció, això, que té raó, els problemes continuaran, la persecució judicial continuarà, i si ves un estat independent, això no es produiria,
claro.
Però això no és ni fàcil ni ràpid. I crec que això és una opinió personal, crec que el 2000, i l'he expressat altres vegades, el 2017 es va voler anar molt de pressa i va passar el que va passar. Clara Ponsatí està, repeteixo, en una posició que pot dir el que vulgui perquè no es veu amenaçada. Això, noi, si Carles Puigdemont o Toni Comín algun dia el jutgessin i, esclar, no poden anar fent augmentar animadversions de tota mena, jurídiques i polítiques en contra. Clara Ponsatí pot anar de vers lliure, però, esclar, això és difícil i s'ha de dir que és molt difícil d'elaborar, de tirar endavant i que no és fàcil. No és fàcil i no és ràpid. Mai és ràpid.
Hi ha una pota que ens queda per tractar. Hem parlat de què pensen, diguem, els encausats, però dels moviments de Llarena no n'hem parlat.
No deu tenir punt.
Bueno, no ho sé què té a punt.
Sí,
Maria.
Té a punt.
O sigui,
què
punt està la sentència?
És a dir, expliquem-ho bé perquè si no la gent es perd.
Sí.
Les causes inicials han canviat perquè ha canviat el Codi Penal.
La sedició ja no figura en el Codi Penal. Atenció, no per una voluntat política de ningú a l'estat espanyol, sinó que això van ser els alemanys. Quan van detenir a Schleswig-Holstein,
sí,
a prop d'Hamburg, a Carles Puigdemont, que venia dels països escandinaus i de Noruega i Suècia, i el cotxe el van detenir, va estar uns dies allà, i allà el Tribunal Suprem d'aquell estat, de Schleswig-Holstein, que a Madrid li feia molta cunyeta, és un tribunal de pueblo, tal. No, és que la justícia a Alemanya, la descentralització de justícia existeix, i cada tribunal, aquí podríem dir el Tribunal del Superior de Catalunya, és l'equivalent a un tribunal suprem. I en Codi Penal, històricament, els estudiants de dret ho saben bé, atenció, Itàlia, però especialment Alemanya, històricament, amb dret penal, marquen doctrina. Doncs allà ja van dir, en aquella seu, que quan va la resolució, quan varen alliberar Carles Puigdemont, ja van dir que allò no havia sigut una rebel·lió, que no podien concedir la sedició per rebel·lió, perquè això ells no veien que fos una rebel·lió, i que com a màxim van dir potser malversació, però això, clar, Llarena no li va interessar, dir doncs doneu-me perquè, esclar, perquè llavors aquí a Espanya només el podia jutjar per el que Jeffrey Holstein havia autoritzat. I, esclar, consideraven que era una pena massa petita, la malversació. I, però allà els alemanys, i després totes les altres justícies, quan han anat passant temes d'aquests, han marcat aquest camí. Aquí no va haver-hi rebel·lió i qüestionaven també la sedició. Molt bé, la rebel·lió ha quedat per coses molt gruixudes i en el Codi Penal nou i, en el, i del Codi Penal, agafant la, la doctrina i els corrents dels països de la Unió Europea, el Codi Civil, el Codi Penal espanyol ha eliminat la sedició. I sí que posa els desordres. Llavors el que van fer aquí és augmentar el tema de la malversació, agreujant per, precisament per Puigdemont, perquè si l'agafaven li poguessin posar o demanar una pena ampla. Doncs, esclar, això ha canviat, i les euroordres, per això li han anat tombant una euroordre darrere l'altra, a la justícia espanyola, concretament a Pablo Llarena, que ell continuava insistint en el mateix. Finalment va dir, escolta, com que no, se'm va donar compte que no ens en sortim, les va retirar, ara estan retirades. Ara estan retirades. I si les vol activar i no les canvia, no li valen, perquè sedició, qualsevol...
És a dir, podria haver-hi la possibilitat de que tot aquest procés tornés a començar de nou?
Doncs gairebé.
És que... No, és a dir, tenint en compte que el canvi de codi penal pot provocar un altre tipus de redacció d'aquestes euroordres, clar, i tot, clar, això, és a dir, es pot donar el cas que hi hagi un reset i s'hagi de tornar a començar tot?
No, tot no, però el tema de les euroordres sí, perquè esclar, si tu reclames a determinat país, escolti, aquesta persona que està aquí, vull que vingui, sisplau, me'l detenen i me'l porten perquè està, i que la justícia d'allà on sigui, un país de la Unió Europea, dirà, i per què el reclamen? Per sedició. No, però
no,
si en el seu codi
ja no hi és.
Si en el seu codi
penal no hi és.
I a més, ja hi ha jurisprudència europea que diu, no vinculant, però sí argumentària, que diu que, escolti, que és que aquí no va haver-hi ni rebel·lió ni sedició. No, aleshores ha de fer una euro... O modificar-la, que és el que ha dit el doctor Nieva, sí. jo el que faria d'ells és modificar, però hem vist que no s'ha mostrat, coneguent com coneix el pati, diu, em sembla que no ho faran i perdrem temps i tal.
Que no ho faran, vol dir que no la tenen feta?
Sí, no crec que siguin tan... Fins ara no han demostrat una gran... ni agilitat, ni gran... Bueno, sí, però...
Coneixen el percal?
Molt bé, doncs l'han de fer, l'han d'enviar, s'ha de tramitar, això són unes setmanes, i simultàniament Boye no s'estarà parat, lògic, ja ho han anunciat per activa i per passiva, presentarem recurs, i al presentar els recurs a la instància superior, lògicament, també demanaran unes mesures cautelars, perquè si ve una euroordre, quedi cautelarment per no lesionar els seus drets, perquè si els detenen ara, i d'aquí 8 mesos o 9 mesos, quan hi hagi el judici, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea els absol o els dona la raó, esclar, aquests 9 mesos els haurà lesionat jurídicament. Per tant, el més lògic és que la cosa entre que sí, que no, començar de zero no, però que sí, que l'euroordre, que tal, que hi posem, aclariment, i si aconsegueix... Bueno, el recurs el presentaran de seguida, el Boye segur que el té preparat ja el recurs, perquè ja s'ho pensaven, tant Puigdemont com Boye s'ho pensaven que avui aniria, que podria anar bàsicament per aquí. En conseqüència, si passava això, demanaran mesures cautelars, evidentment, els hi poden donar o no. Però fins ara, normalment, sempre que han demanat mesures cautelars o cautelaríssimes, normalment els tribunals europeus els hi han donat.
Josep Maria Martí, és un plaer, com sempre, que vinguis a descodificar-nos aquestes situacions, que de vegades poden ser feixugues. Avui, bueno, hem entrat a la llista del que s'anomenen dies històrics, bueno. no pel que ha passat avui, sinó pel que segurament acabarà passant i passarà més endavant.
Ens en queden diversos.
Josep Maria, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Ara tornem.
Versió RAC 1.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país. L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el pla de gestió de l'aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb 9 plantes de regeneració o més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Le digo nunca más. al Camping Gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sondra Radvanovski i Piotr Dechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka, els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Beko. Els frigorífics Beko utilitzen la tecnologia Harvest Fresh, que simula el cicle de la llum solar i fa que els aliments es conservin frescos durant més temps amb totes les vitamines i els nutrients. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Vine al Vijars Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijars Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Bé, un minut i les 5 de la tarda. De seguida rebrem en directe a l'estudi de RAC 1, que ja l'hem anat a saludar, Ernesto Ekaizer, que ens explicarà quatre coses d'aquesta...